El Sabadell 2025 engega motors.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal? Com esteu? Bon any a tots i també al Centre d'Esports, que falta li fa amb tot el que hem viscut en els últims temps i que avui es posa en marxa amb el primer entrenament de l'any i primer des de l'aturada de Nadal. Ho fa amb uns quants interrogants per resoldre sobre la taula i que avui, abans d'aquesta sessió que es farà a la tarda, intentarem actualitzar. És vital, primordial, arrencar l'any amb bones sensacions per deixar clar que les males vibracions de finals del 24 han quedat enrere, que les vacances han servit per fer net, per fer un reset, i que la mentalitat és una altra amb la qual es va acabar l'any. I que aviat, no sé si pel primer partit de l'any, però aviat, tornaran els tan enyorats Ton Ripoll i Albert Urriols Urri. Diu el tòpic que el següent partit sempre és el més important, però aquest cop no hi ha dubte. El duel contra el Torrent de la setmana que ve s'ha de guanyar tant sí com no. No valdrà res més. Dijous 2 de gener estrenem Hotel Suís en aquest 2025.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I arrenquem l'any amb la Rocío García a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
L'excandidat a la presidència del Barça, Víctor Font, exigeix explicacions al president del club, Joan Laporta, per les no inscripcions de Dani Olmo i l'exarlequinat Pau Víctor. La Lliga, recordem, ha esborrat els dos jugadors d'aquestes llicències, considerant que l'entitat blaugrana no compleix amb el fair play financer. Com a últim recurs, el Barça demana una moratòria per poder presentar els avals dels diners per la venda de les llotges del futur Camp Nou. Veurem com acaba tot plegat, però com diem, de moment, Pau Víctor no podria continuar jugant a les files blaugrana. Novetats en equips catalans de la Liga Endesa de bàsquet. Raúl Neto s'ha desvinculat del Barça. Pep Busquets deixa de ser jugador del Joventut de Badalona i ha fitxat pel Girona. L'aler de Granollers ja havia jugat anteriorment a Fontejau. Avui a les 7, per cert, es juga el partit entre el Breogán i el Manresa. I paral·lelament hi ha jornada d'Eurolliga. Avui, per exemple, a 9:15 del vespre, Baskonia Estrella Roja. Demà serà el torn del Barça a París i del Madrid a casa contra el Bayern. I als Estats Units, comunicat de l'NFL, la Lliga de Futbol Americà, en relació a l'atemptat de Nova Orleans, que ha deixat 15 morts i desenes de ferits. L'estadi dels New Orleans Saints, el Caesars Superdome, ha d'acollir la Super Bowl d'aquí a un mes i l'organisme ha garantit que hi haurà la seguretat necessària pels assistents. Som-hi amb el menú d'avui.
Es comenta la recepció.
Avui el Sabadell, com dèiem, torna a la feina i sabrem com ho farà de la mà del Sergi Garcés. Us hem preparat un reportatge sobre l'èxit de vendes de la samarreta del Centre d'Esports. Farem balanç de com va anar la Cat Dine Race el passat 31 de desembre. Un reportatge sobre el Dakar, que comença demà mateix al matí i amb la participació de dos sabadellencs, i escoltarem una entrevista amb la waterpolista sabadellenca Ruth Ariño.
La notícia curiosa.
Ve del món dels escacs. Avui el noruec Magnus Carlsen i el rus Ian Nepo acorden no continuar jugant la final del Mundial de partides Llampec, que tenia lloc a Nova York, i compartir el títol. Duien 7 partides i després d'una breu conversa van decidir parar i compartir aquest títol de campions del món. Deia Carlsen que si haguessin continuat, un dels dos hauria guanyat per esgotament i això hauria estat cruel.
De quin partit no estarem pendents?
D'aquí a pocs minuts, a 1:15 del migdia, a la Pro League de l'Iran, Tractor Zazi Esteghlal Khuzestan.
I a les xarxes socials.
Un post a Instagram de l'Hospital de Terrassa informant sobre el primer nadó agarenc que ha nascut en aquest 2025. Ho va fer a les 12:38 de la nit. Es diu Chloe, amb un part que no va donar problemes. un pes de 3,4 quilos, fill de la Núria i el Sergi. Bé, fins aquí tot normal, si no fos perquè el pare, el Sergi, és el Sergi Tienda, exporter del Sabadell. Per tant, enhorabona per ell i la seva família.
Avui celebra el seu aniversari
l'ex-waterpolista del club, Gavi Hernández.
Hotel Suís.
Som-hi, entrem en matèria en aquest primer hotel suís de l'any 2025, 1:09 del migdia, d'aquí a poc més de 3 horetes. El centre d'esports torna a la feina després de les vacances de Nadal. Ho farà amb una sessió a la nova Creu Alta, si no hi ha hagut canvis a la programació d'última hora, i ja amb la vista posada al partit de la setmana que ve, d'aquí a 10 dies clavats, contra el Torrent, que tindrà lloc precisament a l'estadi Creu Altenc, recordem, diumenge 12 a les 5 de la tarda. Sergi Gardés, com estem?
Bona tarda.
Patia, perquè et veia amb trucades per aquí i per allà i no sabia si arribaries al directe o no.
Entre com estem i la feina que va entrant, la cosa es complica. Però, per cert, entrenament a porta tancada, eh? Abans que algú que hagi sentit això ja s'hagi posat en alerta de, aquesta tarda passarem per allà, com qui va veure el Risc d'Orient, que sàpiga que l'entrenament, si no hi ha canvis, la idea és que serà a porta tancada. Per tant, no es podrà veure aquesta tornada a la feina dels homes de David Català.
Bon any, Sergi, que encara no t'havia dit a l'antena. Com és habitual, aquesta sessió a porta tancada al temple i encara amb interrogants importants per tancar, Sergi, això, a poques hores que l'equip es posi en marxa.
Sí, 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 perquè a més hem viscut un final d'any i un final de primera volta, perquè a més van coincidir totes dues coses pràcticament en l'espai-temps, de molta rumorologia. I bé, ens hem anat fent ressò, hem anat comentant la jugada, hem anat tranquil·litzant o no a la parròquia, però en aquest sentit, fins i tot a llegir en algun lloc, no em diguis, perquè és allò que ja vas caçant d'aquí d'allà, que, per exemple, el tema de David Català ja s'havia tancat, no sé si s'havia arribat a obrir o no, és una situació estranya, eh? Aquesta, la del futur del míster, el que és segur, segur que és un front que, com altres, la carpeta jo crec que encara és oberta damunt la taula, no em diguis per què, però és la sensació que jo tinc. Això sí, avui David Català serà, evidentment, l'encarregat de dirigir la sessió preparatòria. Però perquè ens fem una idea, ja que parlem de noms, Alberto Trapero, que tant des de Sabadell com des de Huelva hem donat per fet el que acabarà passant, que és que deixarà de ser jugador arlequinat i es convertirà de nou en jugador del Recreativo, avui haurà de treballar amb la resta d'encara companys. Per què? Doncs perquè l'acord entre les tres parts és absoluta, però ni s'ha redactat aquest acord ni s'ha signat aquest acord, òbviament, amb la qual cosa, a dia d'avui, a hores d'ara, 10 minuts passen més o menys, no, a prop, sobre la una, d'aquest dia 2 de gener, Alberto Trapero continua sent jugador del Centre d'Esports Sabadell i, per tant, avui s'entrenarà amb la resta de companys, tot i que, insistim, més que probable, per no dir segur al 100%, es desvincularà en breu del centre d'esports per convertir-se en nou jugador recreativista. Això perquè et vegis que aquestes carpetes que diem que són obertes damunt la taula, és que són obertes encara damunt la taula, encara no hem tancat cap d'elles.
Encara que l'equip torni a la feina, per tant, és a dir, encara que aquest Sabadell ja comenci a treballar aquesta tarda, hi ha qüestions que queden per resoldre i es podria donar, per exemple, el cas més fàcil, el de Trapero, que tot aquest redactat, que aquesta signatura que s'ha d'estampar s'endarrereixi uns quants dies més del que suposadament totes les parts volguessin, i per tant podria ser que Trapero entrenés, no sé, un dia, dos dies, i que després marxi.
Sí, 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 i fins i tot, entre cometes, ara que algú no ho agafi allò al peu de la lletra, perquè en qüestió d'hores això es pot desbloquejar i pot acabar finiquitant-se, que pogués ser jugador a disposició de David Català de cara al partit contra el Torrent, que és evident que és una situació que més que probablement no es donarà i que fins i tot diria, encara que Trapero estigués aquí, que seria mala notícia, en el sentit de que hauran passat 10 dies i no s'hauria resolt encara aquest cas, per ell, em refereixo, ara ja pensant fins i tot en el futbolista. Difícilment David Català el faria entrar en convocatòria, entenc jo, entenc jo. però que és una situació que encara es podria donar, perquè abans d'acabar l'any donàvem per fet que això era qüestió d'hores, ens hem plantat en el dia 2 i avui que s'obre el mercat, de fet, avui oficialment, encara continua sent jugador del Centre d'Esports Sabadell. El cas més paradigmàtic d'aquestes coses que semblen molt òbvies, molt ràpides, molt, molt evidents, però que van passant les hores i els dies i que encara continuen sense tancar-se o sense concretar-se al 100%.
T'imagines que s'acaba lesionant...
Calla. Home, no fotem, tu.
Seria allò...
Ara ja no parlo des de la perspectiva d'aquí de Sabadell. Pensa en una operació que el Sabadell també el beneficia. No només pels 10.000 euros, que també, no només per la fitxa que s'estalviaran d'aquí a final de temporada, que també, sinó per aquesta fitxa que quedarà alliberada d'un jugador sènior i que el club ja té en ment, sí o sí, allò, la té més que fixada per poder concretar. De fet, vols que entrem ja per aquí? Ho dic perquè hi ha altres noms damunt la taula que són gairebé en boca de tots. Un altre és el de Juanma García, un jugador amb molt cartell, em deien avui, pel País Valencià, pels clubs de la Comunitat Valenciana.
A Lleida, ho deies tu l'altre dia, Sergi, i justament des de Lleida també apuntaven aquest interès.
Correcte. Bé, aquí això dificultaria, si és el Lleida finalment el club que vol Juanma i que vol a Juanma, perquè evidentment aquí estaries parlant de reforçar un rival directe, ara mateix a la Lliga, per tant aquí l'operació es complicaria una mica més, econòmicament parlant em refereixo, el que passa que el club sí que posarà més facilitats si per exemple el jugador se'n va a un club de la segona ref o de la primera ref de la Comunitat Valenciana, o de la tercera ref, és a dir, perquè m'entenguis, si se'n va cap a Terres Valencianes, veient una mica el dia d'avui com va la Lliga, diguem-ne que ningú no acaba de pensar, traient l'Illicitano, doncs que el Torrent pugui ser rival del Sabadell a final de la festa.
Jo pensava més en l'Alcira.
No està en aquestes travesses.
Que no hauria d'estar.
No està en aquestes. Clar, no està en les travesses, em refereixo, dels clubs que haurien mostrat interès per Juanma García. Veurem també aquest cas com acaba succeint, com per exemple el de Carlos Pérez o el d'Àlex Gompi, que n'hem parlat en altres programes ja, i que són evidentment els noms que a dia d'avui tots tenim entre cella i cella. Tot això, com et dic, avui que s'obre el mercat, i mentre el Sabadell continua també perfilant una miqueta quins són els jugadors, o quines són les posicions, més que els jugadors, les posicions que es volen reforçar. Dues les tenim gairebé molt clares. Un central segur, perquè ja era la idea inicial, i amb la sortida de Trapero això s'accelera. Després et dono un possible nom.
Epa!
Sí. Un segon central que pogués actuar de lateral esquerra, per això que diem de Juanma, allò de dir un central pur, potser sí, potser no, potser més un central que pugui, en un moment donat, actuar també al lateral, si li passa, que no li ha de passar, tant de bo que no li passi res a Pau Fernández, o si no s'acaba de fer l'aposta decidida perquè Ivan Tebar, que és una altra possibilitat, s'incorpori ja de ple dret a aquesta primera plantilla.
Bé, en aquest sentit, i perdona que et talli, Sergi, però al final Juanma justament és un perfil de jugador que és cert que no ha comptat molt en els plans de David Català, però que l'hem ubicat en el lateral a l'esquerra, però quan va venir aquí parlàvem d'aquesta polivalència que també podia jugar a la posició del central, i al final sí que és cert que només l'hem vist en aquest carril esquerre o en aquest lateral esquerre les vegades que ha jugat. Però, per tant, vull dir amb això que qui vingués per Juanma, per dir-ho així, no canviaria molt el que ja tenia el Sabadell com a perfil, vull dir.
Sí, podria ser un Juanma, perquè ens fem a la idea, no? Encara que, com dius, el tenim molt, molt interioritzat nosaltres com a lateral esquerre, però aquest central esquerrà que pugui arribar a ser un complement, un substitut, si se'm permet així l'expressió, de Pau Fernández, que sembla que tots hem donat per obvi, i més veient el rendiment de Pau Fernández en aquesta primera volta del campionat, que s'ha fet de ple dret amb aquesta posició de, històricament, diríem, els clàssics de la posició del 3 de carriler esquerre. Però, com diem, dos centrals o dos defenses, un central molt, molt evident, un central contundent és la idea, l'altre aquest jugador amb un punt més de polivalència, i al final fa bescomptada, Sergi, el banda esquerra d'atac, val? I un home d'atac, un referent al davant, un jugador en punta. M'apuntaven avui per diferents jocs que un punta que està actuant a la primera federació el té prou ben enfocat al Sabadell, o com a mínim el té allò entre cella i cella. Jugador que ve, per cert, de Terres Valencianes. Ja està, fins... De moment no...
Anem a jugar al quin és quin.
No donarem moltes més pistes, però tampoc hi ha molt on anar a buscar i on anar a triar. Sí que en el cas del central podria aixecar una mica més de polseguera, perquè primer ha de desvincular-se del seu club actual. I diràs tu, hosti, quin és el seu club actual? Doncs el seu club actual és precisament el primer rival que es trobarà al Centre d'Esport Sabadell, i és que el Sabadell està molt interessat en el fitxatge de Kaiser, a Central del Torrent. Aquí ho deixo, ja t'he dit que avui et donaria el nom. Doncs aquí tens el nom del central amb el qual el Sabadell ha ficat ja tota la carn a la graella, que es diu, per incorporar-lo, central contundent, ja ens vam enfrontar amb ell. Ara haurem de tirar tots memòria enrere i anar-nos a la primera jornada del campionat de Lliga. Bé, és el jugador que té el centre d'esports, com dic, entre cella i cella, per acabar de reforçar aquesta línia defensiva. Però tot això no deixa de ser aquest punt de rumorologia barrejada a vegades amb informació, a vegades amb un punt d'opinió, de noms propis que ens deixarà el mercat avui, que és el primer dia real i pràctic on els clubs poden començar a fer realment moviments oficials. Fins ara, doncs, a no ser que fossin jugadors sense fitxa i desvinculats de cap club, no podies incorporar ningú. Avui ja sí, pots començar a negociar sortides i entrades de futbolistes, i per tant veurem. En el cas del Sabadell, deia jo l'altre dia que me la jugava més a 4 que no pas a 5. No sé si li haurem d'acabar donant la raó a Pau Vituri, i no sé quin és el teu punt de vista, quina és la teva aposta.
Què deia el Vituri?
Ell deia 4 a 5. Jo deia més, em fixava en 4. Em sembla que guanyarà aquesta primera opció del 4 a 5, que no pas la de la meva tan ferma de només 4 incorporacions.
Bé, sobretot per aquesta sortida de Trapero, no? Que al final sí. És possible que puguin variar una mica aquests plans inicials.
Un hipotètic 5 jugador, sempre estaríem parlant llavors d'un sub-23, eh? Estaríem parlant d'aquestes fitxes sub-23 que el Sabadell sí que té alliberades, per tant no dependria ja de cap sortida més, perquè m'entengui tothom, sinó que el Sabadell de tenir fitxes ja alliberades de categoria sub-23, el cinquè hipotètic o probable reforç no caldria o no vindria precedit d'un moviment previ de sortida.
Però el mercat s'ha obert avui i comencen a sortir aquests noms, i em quedo amb el cas deixat anar ara fa uns minuts, Sergi, Kaiser, que sí que podríem dir que aquest central que ara mateix juga al Torrent, sigui com sigui, vaja, no sé que es lesioni o passi alguna cosa, però que hi hauria de ser en el primer partit del 2025 a la nova Creu Alta, en un equip o en un altre.
Teòricament ha de venir, ja veurem si per jugar de taronja o si per jugar d'arlequinat, però a veure, uns números destacats d'un central contundent, ja et dic, el poc o molt record, potser per allò del sobrenom sempre t'hi fixes una mica més amb el futbolista, amb tot el respecte del món, si es digués no sé, Manolo Pérez, potser m'hagués passat més desapercebut, però quan algú té aquest sobrenom ja t'hi fixes una mica i veus aquest caràcter de ser el jugador puntal, referencial dins de la rereguarda, dins de la línia defensiva. A més, un jugador ja amb hores de vol, diríem, no és precisament juvenil.
Sí, experiència, vaja, sobrada a Segona Federació, també a l'antiga Segona B, té 28 anys, el seu nom per ser és Juan Carlos Lázaro, però com diu Sergi, conegut com a Kaiser, valencià, de 28 anys, com diem, que ha jugat les últimes temporades al Torrent i que és un dels noms que comença a sonar amb més força per reforçar el centre d'esports en aquest mercat d'hivern, així que estarem ben atents. Un imprescindible, en els esquemes del conjunt taronja durant aquesta primera volta. Vaja, ho ha jugat pràcticament tot de titular. Bé, doncs, això seria en la carpeta de reforços del mercat d'hivern, però ja sabem que aquest Sabadell 2025 també es pot reforçar, entre cometes, amb jugadors que han estat absents en les últimes setmanes. Una i 22 del migdia, perquè en l'entrenament que tindrà lloc aquesta tarda a la nova Creu Alta, Sergi, un dels principals focus serà veure si Ton Ripoll, Urri, fins i tot Bakayoko, a veure com estan dels seus problemes físics.
Sí, veurem, perquè avui torna a l'equip, com diem, després d'aquestes vacances, i hi ha 10 dies vista d'aquesta tornada a la competició amb aquest inici de la segona volta que ja tots tenim també allò fixada en el calendari. Aquesta visita del Torrent a l'estadi de la Nova Creu Alta serà el primer partit oficial del 2025 pel conjunt arlequinat. I, evidentment, com dius, hi ha tres noms propis, ja n'hem destacat altres, però ara ja ens fixem en tres noms propis, que són tres jugadors que es troben en diferents moments dels seus processos de recuperació, tres jugadors que van acabar el 2024 lesionats. És obvi que, si parlem en quant a importància dins del rol que han tingut com a mínim a la primera volta, totes les mirades posades en Urri i en Ton Ripoll, en menor mesura en Ryan Bakayoko. I hi ha bones notícies, així d'entrada.
Aviam.
Que avui Bakayoko està cridat per ja completar d'entrada tot l'entrenament amb la resta de companys. Per tant, sembla que el jugador francès va en bona línia i podria ser fins i tot que estigués disponible. Jo continuo fent la meva aposta personal, no pel dia del Torrent, cap dels tres pel dia del Torrent, ho dic per, no sé si ara tira molta aigua al vi o no, però
sí, l'has tirat, sí.
El club ja fixa més la mirada pensant Copa Catalunya, després en parlem, o el partit de l'Espanyol ve a la Dani Jarque, que serà la segona jornada d'aquesta segona volta, però amb bones notícies per Ryan Bakayoko, que avui s'hauria d'incorporar al grup. Qui també s'hauria d'incorporar al grup, no és segur que pugui completar tota la sessió preparatòria, però com a mínim ja tenia aquesta dinàmica d'equip, de companys, és Urri. El jugador biguetà, en aquest sentit, també ha evolucionat bé al llarg d'aquests dies. Li ha anat bé aquesta aturada nadalenca, com ja presumíem, per no perdre's més partits ja dels previstos i, sobretot, per anar fent una intensificació en quant a la recuperació. Avui s'ha de comptar amb ell, qui encara no està, ja per acabar de tancar la trilogia, qui encara no està avui per fer treball de grup, ha de començar a fer una mica de cursa contínua, gimnàs, etc. És Ton Ripoll, una mica més enrarellit el jugador de Santpedor. Per tant, amb Ton Ripoll ja no és que no hi comptem pel dia del Torrent, ni Copa Catalunya ni Espanyol B. Jo, en el cas de Ton Ripoll, ja apuntaria més a Andratx, tiro de memòria, diria que és el tercer partit de la
Correcte.
Segona volta. Per tant, que encara li queden això, un parell de tres setmanetes perquè David Català pugui tenir a disposició una altra copa a Ton Ripoll. Per tant, Bakayoko, bones notícies, tram final de la recuperació. Urri, bones notícies, tram final també de la recuperació. Jo insisteixo, no és informació, és sensació. Crec que cap dels dos, però, a disposició de David Català, molt hauria d'evolucionar, i ràpid, en tots dos casos, perquè el míster pugui comptar amb ells de cara a aquesta estrena del 2025 davant el Torrent, aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Tenen marge, en tot cas, per fer aquesta posada a punt, sobretot, si pel que diu Sergi s'acaba complint, doncs Bakayoko, Urri, que són els que tenen més opcions de tornar més aviat, doncs recordem, hi ha aquests 10 dies de marge fins al partit contra el Torrent i força entrenaments per endavant, més enllà de la sessió d'aquesta tarda. Demà, per exemple, Sergi, doble sessió, no?
Demà doble sessió, demà doble entrenament, el que tenen els jugadors arlequinats. Pel matí, per cert, a Sant Oleguer, a l'estadi Josep Molins, aquí sí que aquells que són una mica més avispats i ja tenen mono de futbol, ja s'hi poden aproximar per veure la sessió preparatòria en horari matinal. Per la tarda, si no hi ha canvi a la planificació, l'equip no s'entrenarà a l'estadi, sinó que ho farà a l'Olímpia, a la ciutat esportiva d'Olímpia, aquesta doble sessió. De fet, és l'únic dia que hi ha doble sessió, divendres doble sessió, dissabte entrenament normal, diumenge hi ha entrenament matinal, perquè l'equip descansa dilluns.
El dia de Reis.
La festivitat de Reis serà el dia que l'equip descansarà, i llavors ja sí, a partir de dimarts, entre cometes, la gent ja ho entén, setmana normal, partint de la base que ja estarem parlant de que dimecres ja roda la premsa de futbolista, divendres parlarà David Català, diumenge partit contra el Torrent, per tant, ja tornaríem a la normalitat abans de que el calendari, ho dèiem l'altre dia amb el Pau també, se'ns carregui ja d'entrada, ja d'inici a la tornada a la feina o a la normalitat vindrà marcada per una setmana atapeïda de futbol, perquè el Sevilla estrenarà l'any amb tres partits en qüestió de set dies mal comptats. Hem de recordar que hi ha el partit de Lliga contra el Torrent, que la setmana següent encara no és clar, dependrà molt del primer equip, si el partit contra l'Espanyol ve a la Jarque juga dissabte o diumenge, i dintre de diumenge hi ha la possibilitat que sigui diumenge matí, diumenge tarda. Ja sabeu que l'Espanyol, per allò de la condició de filial, juga molt amb aquesta possibilitat, però cap al mig d'aquests dos partits, dels dos partits de Lliga, el dimecres dia 15 tenim derbi. No sé fins a quin punt tu que em vas estar allò... Jo? Tocant el Bonaviu durant la setmana del derbi, que si jo no m'engrescava, si em deixava d'engrescar, si em molestava o no, no sé com et deixa el cos ara saber que el dia 15 tenim aquest partit de Copa Catalunya, aquests vuitens de final de la Copa Catalunya, a casa del Terrassa, a l'Olímpic, a les 8 del vespre. Per tant, un tornar a la normalitat, que en el cas del Sabadell serà carregadet així d'entrada entre la Lliga i la Copa Catalunya, i aquest compromís de Copa Catalunya contra el Terrassa.
I després ja vindrien els partits de Lliga, com deia Sergi, de l'Andratx i l'Ibiza, que, vaja, apuntarien a ser al migdia aleshores,
sí, sí, sí,
en horari pel tema dels Balears.
En horari matinal tots dos, a les 12, tant el de casa contra l'Andratx, com una setmana després, anava a dir, a l'anexa de Can Mises, sé que té nom, ja ara em renyarà l'Adrián Arroyo, perquè sé que el camp de la Societat Deportiva Ibiza, el camp d'atletisme, que és anexa a Can Mises, té un nom propi, no me'n recordo, no sé si és Antonio o no sé què, però té un nom propi, però bé, en tot cas anirem en horari matinal a jugar contra la Societat Deportiva Ibiza.
Crec que no ens queda res més per dir, Sergi. Crec
que això no ha fet més que començar, que avui arrenca el mercat d'hivern i que ja tenim feina, que d'altra banda sempre és apassionant els mercats. Si tothom li agradés com a mi els mercats...
Primer dia i...
Bueno, i ja estic fart.
Tu ja estàs motivant aquí el personal, sí, avui, amb el nom que has deixat. Per cert, Sergi, t'has demanat alguna cosa per Reis o què?
Hem demanat coses.
Alguna cosa relacionada amb el Sabadell o no?
Material, vols dir?
Sí.
Sí.
Què has demanat?
Jo he demanat samarreta, a veure si tenim la sort de que ens cau.
Quina? La primera o la segona?
La primera, la laquinada blanca i blava.
Saps que està sent un èxit de vendes?
Home, no m'estranya.
Però de veritat, eh?
A casa només et diré que n'hem demanat les diferents cartes. Ja... No sóc l'únic de casa que la seva carta ha posat la samarreta blanca i blava també del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, hem col·laborat a que sigui tot un èxit que aquest cas que els Reis tinguin feina per anar a buscar-la i sigui tot un èxit de vendes o de compres, digue-li com vulguis.
Això et dic, que és qui ho hagi demanat per Reis perfecte, però qui l'hagi comprat de moment durant aquest primer tram de Lliga, vaja, que ja la té i ha estat molta la gent que l'ha adquirit, no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè ho diuen les xifres. Ho anem a descobrir amb aquest reportatge amb la veu de la Júlia Ramon i aprofitant també les explicacions que va donar el Sergi Viamonti, l'exdirector de màrqueting comercial del club al Tribuna Preferent fa uns dies, amb aquestes xifres que donarem. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Va, anem a escoltar el report.
Entre l'estrenar amb capa i el retorn als quadres clàssics després del controvertit disseny del curs passat, l'actual samarreta del Sabadell té una aprovació gairebé unànime o sense el gairebé, podríem dir. Segons les dades proporcionades pel mateix club en els últims dies i just abans de Nadal, de la primera equipació se n'havien venut ja 1.023 unitats. A finals de desembre ja s'ha donat un increment notori respecte a la de la temporada passada, com remarcava el programa Tribuna Preferent Sergi Viamonti, exdirector de màrqueting comercial del club.
Hem d'estar molt satisfets, òbviament, si és passada les 1.000 samarretes. L'any passat tinc la dada més o menys, l'any passat es van esgotar totes les samarretes que es van produir, però eren aproximadament un 30% menys dels que estem venent, dels que s'han venut aquest any, no? I al final la gent tenia ganes de tindre una samarreta que li agradés, una samarreta que, com va dir el president, respectés, no?, les senyes d'identitat del club i s'està reflectint amb les vendes. Jo crec que hem d'estar contents.
Això sí, cal tenir en compte que en aquella ocasió, i malgrat la polèmica generada a l'última samarreta d'Hummel, es va esgotar l'única remesa que es va fer. Aquesta vegada, per contra, s'ha demanat una nova tongada. Això pel que fa a la primera equipació, a la blanca i blava. Respecte a la segona, la verda i daurada, que també du el disseny de Grafitex, s'està comprant a un ritme inferior que la primera. Un fet que és habitual i per ara, segons l'última actualització abans de Nadal, amb una quantitat de 257 unitats adquirides.
La segona potser hauríem d'anar una mica més millor, però també és normal tenir una samarreta potent com la primera, no?, a nivell de vendes, però en global sí, estaríem bastant ben posats respecte a altres temporades. Òbviament té molta més proporció aquest any, la primera que la segona, però també es van esgotar la segona l'any passat, o sigui que normalment és això, 10-4.
Xifra notable, però lluny encara, per exemple, de la negra i taronja amb la silueta de la Torre de l'Aigua de l'últim any, a segona divisió. Aquella en dues campanyes que es va fer servir es va enfilar fins a les 700. Viamonti n'explica els motius.
Des de la Torre de l'Aigua es van vendre... O sigui, per ser una segona amb moltes més, o sigui, amb moltíssimes més, el que vendríem seria amb dos anys que la vam mantindre, perquè normalment es canviaven cada any, però en dos anys podia arribar a una producció normal d'una primera equipació. Estaríem parlant d'unes 700 unitats entre les dues temporades. O sigui, que la Torre d'Aigua va funcionar molt bé, perquè va anar una mica més enllà del que era el futbol i els centres posava ell, jo crec que al final la samarreta.
Però resumint, aquesta temporada, en el còmput total de la primera i la segona equipació de l'actualitat, són ja 1.280 samarretes venudes en només mitja temporada. I al cap i a la fi, un pessic que significa un altre benefici econòmic per al club.
La marca et fixa un PVP i d'aquí un PVP et fa un descompte. Normalment, o sigui, és qualsevol sector, el normal, el preu de venda públic està marcat al doble. Més o menys el normal, a qualsevol, pues, per allà estarà. No sé si es queda un 45 o un 55, però... Són el retail, el que és el negoci minorista, sempre més o menys funciona així, no? El fabricant marca un preu i sobre aquest preu et fa un descompte tu com a distribuïdor i com a venedor. Al final està distribuint el Sabadell.
Potser el tio o el Pare Noel ja us han portat la primera o la segona samarreta del Sabadell a casa. I si no és així, els Reis d'Orient encara poden venir amb una bona sorpresa.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
A Obramat sabem que en una mateixa llar poden conviure-hi la persona més fredolica amb una que sempre té calor. I per totes aquestes persones oferim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·let i llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Minuts per sobre del punt de dos quarts de dues del migdia. Parlem ara d'atletisme i de la nova edició de la Captain Race, que durant la tarda del 31 de desembre va treure a més de 3.500 persones a recórrer els carrers de la ciutat de Sabadell. Amb aquesta xifra, aquesta edició, la 13a, es converteix en la més multitudinària. Aquest any la novetat principal era el canvi de la ubicació de la sortida, canviant l'habitual de la plaça de la Creu Alta per la recta de l'Eix Macià com a novetat principal, fet que va agradar en general. Aleix Ribell, organitzador i alma mater d'aquesta Captain Race, afirmava que l'edició d'enguany havia sigut un autèntic èxit.
Hem donat la talla, ha sigut la resposta de la gent impressionant. A més, ja no només la gent que ha corregut, és que durant tot el recorregut hi havia una gentada animant els corredors, tot. Vol dir que la Cap d'Enrere ha sigut un èxit de participació, però un èxit de la ciutat i de la gent de Sabadell.
En l'aspecte purament esportiu, a la cursa de 5 quilòmetres, la guanyadora va ser Àmbar Tomàs, qui ha pujat el calaix més alt del podi en les 3 edicions que ha participat i també en les 3 últimes. La corredora admetia que el fet de córrer a casa l'ajuda cada any.
La veritat és que m'agrada molt, és el tercer cop que la faig i el tercer cop que guanyo, així que encara millor. I res, jo també crec que fa molt estar a casa, és estar rodejada de tanta gent i que t'anima cada any intentar-ho fer millor.
En aquesta cursa curta, en categoria masculina, el vencedor va ser Xavi Planes, que valorava molt positivament el recorregut i la sortida des de l'Eix Macià.
Molt content, primer de tot, per l'organització que s'ha muntat una cursa d'11, és brutal. La sortida a l'Eix Macià és espectacular. I sí que després el recorregut al principi és una mica ratonero, però és entretingut, hi ha molt públic i això fa que tingui més animació la cursa.
I el recorregut de dues voltes, el de 10 quilòmetres, el guanyador en categoria masculina va ser Joan Díaz, que era la primera vegada que corria a la Captain Race i es va imposar imprimint un ritme molt ràpid.
Molt bé, maco. Bueno, és la meva ciutat, sobretot quan vens a fer temps o bueno, a disfrutar. Jo crec que sortir d'un espai tan ample i bueno... i bonic també.
I per últim, a la cursa de 10 quilòmetres en categoria femenina, qui va pujar el calaix més alt del podi va ser Cristina Silva, la barcelonina, que també s'estrenava. La prova va entrar per davant de Laura Gómez, guanyadora en 5 ocasions de la prova. Silva admetia que el circuit l'havia sorprès.
És més dura, perquè aquí a Sabadell no sabia que feia tanta pujada i baixada, però bueno, està bé. Al fi, com no corro mai per aquí, és un circuit nou que es fa ràpid.
Recordem que la Cap d'en Reis, a part de ser una cursa en què se celebra a l'últim dia de l'any recorrent als carrers de la ciutat, també té una vessant social. Enguany, 1 euro de cada inscripció es destinarà a ETHOS, entitat social sense ànim de lucre que ajuda a la rehabilitació i prevenció de les addiccions a través de l'esport.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I atenció, perquè aquesta pròxima matinada arrenca a l'Aràbia Saudita una de les proves de motor més dures del programa, el Dakar. A l'edició d'enguany, la 45a, la cursa comptarà amb 2 participants sabadellencs, el copilot de cotxes clàssics, Sergi Giral, i el pilot de motos, Ivan Merichal. Tots dos estaran a Bixa per prendre la sortida a l'etapa pròleg de demà i esperem que estiguin també al final del rally el 17 de gener a Subaita. L'Oriol Ferran ha parlat amb ells dos i ha preparat aquest reportatge fantàstic.
Sorra, desert, dunes, sol i olor a benzina. Així és com comencen l'any els valents i valentes que viatgen a l'Aràbia Saudita per participar al rally més famós i dur del món, el Dakar. Durant 2 setmanes, del 3 al 17 de gener, es disputarà una nova edició, la número 47, d'una de les proves de motor amb més prestigi, però alhora més dura i perillosa. Enguany, amb 2 representants de la ciutat de Sabadell, el copilot del Dakar Clàssic, Sergi Giral, i el pilot de motos, nascut a la ciutat i resident a Galícia, Ivan Merichal. Per Giral, aquest no és pas el primer Dakar en què participa. De fet, a la primera edició en què va formar part, l'any 2022, el copilot sabadellenc va acabar 6è a la general i 3è a la seva categoria, l'H1. Enguany, el copilot de Sabadell guiarà Lluís Pedrals a bord del Mercedes Classe G. L'objectiu de Giral en aquest tercer de cara en què estarà la sortida és, sabent que serà una edició especialment dura, acabar la prova.
Jo vaig a l'objectiu d'acabar. S'ha de ser un millor Dakar. No pots anar pensant anar guanyant ni anar fent resultat al Dakar. Cada dia és un ride. Va? Cada dia és una prova diferent. Aquest any serà molt dur, perquè ja ens han avisat, tal com ens van dir la presentació. Hi ha l'etapa 2 i 3, que ja és etapa maratón, la 5 i 6 també. Vull dir que la 2 i 3 marcarà també diferències, perquè es veu que hem de passar per llocs que ja veurem si podem passar. Vull dir que ens estan posant una mica el pol cos, no? La idea meva és viure dia a dia, passar etapes i anar veient com estem.
Ivan Merichal, tot i que l'any passat va estar a punt de viatjar a l'Aràbia per debutar al Dakar i finalment en va quedar fora a causa de l'allau de peticions de pilots espanyols, enguany, que sí que participarà, té clar amb quin objectiu arrenca el rally.
Acabar-lo sens dubte és l'objectiu. Fer totes les jornades i tots els quilòmetres per mi seria un èxit rotund.
Aquest està clar que és l'objectiu principal i realista que tenen els dos sabadellencs que participaran al Dakar. Però què seria per ells un èxit en aquesta edició del rally? Giral creu que pujar al podi seria una fantàstica actuació i que amb sort, fins i tot, podria aconseguir guanyar-lo, però que s'haurien de donar molts factors.
Un èxit seria quedar els 3 primers, no? Es pot fer i també es pot guanyar. Ha d'haver-hi una conjunció entre cotxe, pilot, copilot i que tot vagi bé, no? Si arriba això, podem estar dalt. Si no arriba això, no estem dalt. Però sí, es pot arribar a guanyar, sí, que es pot guanyar amb Dakar. Si fos realment tot de regularitat, et diria que sí, que tinc moltes possibilitats. Però clar, aquí també hi entra el factor de navegació, que és el que vaig una miqueta més peixet. Tema de caps, vull dir, tot això no ho domino tant, però bueno, ja em porto 2 de Dakar, vull dir que he tingut temps per aprendre, no? Però sí, cada dels 3 primers seria brutal. Però no.
El pilot de motos, Ivan Merichal, al contrari que el copilot, es reafirma en que acabar la prova ja seria un autèntic èxit.
Jo sempre faig broma amb els amics que els decepcionaré molt, que no faré un bon resultat esportiu. Sempre dic que si quedo penúltim al Dakar, doncs torno superfeliç, i si quedo últim i ben acabat, doncs feliç també. Ja et dic que l'objectiu és purament acabar totes les etapes, acabar tots els quilòmetres, i amb això, doncs, feliç i content.
Més enllà dels resultats purament esportius, el Dakar és també una gran experiència que, pel que expliquen els seus protagonistes i els que ja han format part alguna vegada, no oblides un cop ho vius. Giral assegura que viatja a l'Aràbia Saudita amb ganes de tornar a viure el bivac i també les vistes durant el recorregut.
Moltes ganes de viure el bivac una altra vegada amb tothom. Conec més gent, vull dir que puc relacionar-me amb molta més gent. En aquests anys he anat creant un ambient de cadira total en quant a amistats, començant pel Lucas Cruz, que ens hem fet molt amics i ostres, és un orgull per mi poder ser company d'ell allà i si em falta alguna cosa demanar-li consell. I també allò d'agafar el Mercedes, el G, i perdre'm pels trams, no? Tinc moltes ganes ja d'estar rodant dins dels trams, veient com ens trobem i sobretot de dunes, no? Perquè això és molt maco de veure, són vistes úniques que tens a la retina i deixa aquestes imatges úniques.
El pilot de motos, Ivan Merichal, al ser debutant, té ganes de viure el rally en primera persona i tenir records propis i no el que li han explicat altres companys. Merichal té clar, però, que el fet diferencial és la magnitud de la prova.
En realitat, el Dakar no deixa de ser un rally més al desert. Ja, bueno, no és la primera vegada que competeixo en aquest entorn i una miqueta ja conec el que em trobaré. Sens dubte, el fet diferencial del Dakar, no?, doncs és la quantitat de pilots, de cotxes, de camions, l'ambient del bivac, bueno, doncs tot el que és, diguéssim, entorn i família Dakar, no?, doncs és el que fa més il·lusió, més gràcia. I el que més diferència, a banda de la durada del rally, el que més diferència el Dakar d'una altra competició.
El Dakar, a part de dur i famós, també és un dels més exigents, tant física com mentalment. Els dos pilots reconeixen que físicament arriben bé, tot i que sempre van amb por de cada curs. Giral assegura que té ganes de compartir cotxe amb Lluís Pedrals, un pilot experimentat i que ja ha participat a la prova en anteriors edicions. Això sí, sobre una moto.
Jo arribo molt bé físicament i arribo bé mentalment. Ostres, em fa molta il·lusió anar amb el Mercedes, em fa molta il·lusió anar amb el Lluís. Ell ha fet dos Dakars amb moto, és un pilot que sap navegar i no li fa por les dunes. Dic que jo penso que arribo molt bé de forma, he tingut un bon equip de preparació durant aquests últims mesos, tant la Sílvia, la meva copy, que m'ajuda molt en aquest sentit. Ens han fotut uns bons tutes, vull dir que arribo bé de forma.
Merichal, per la seva banda, assegura que ha fet el màxim possible per arribar en bones condicions al rally i que passi el que passi, tindrà la consciència tranquil·la per haver-se preparat com calia.
Sempre pensem que quedem curts, però la realitat és que estic tranquil perquè he entrenat doncs, tot el que he pogut i si no és suficient jo estaré tranquil perquè més no he pogut fer. Així que en realitat doncs, crec que bé, crec que l'afronto en el meu millor estat de forma física, també en el meu millor estat de motivació i psicològic. Així que bueno, sempre doncs, ja et dic la sensació de que quedes curt, doncs, sempre crec que ens passa a tots i sempre hi és, però a l'hora de trenar la vegada tranquil perquè doncs, sé que ho he preparat tot el bé que ho he pogut.
El Dakar arrenca el pròxim dia 3 de gener, ja el 2025. Pocs dies després de les festes nadalenques, on la majoria de nosaltres acostumem a excedir-nos. Els representants sabadellencs del Dakar viuran aquestes festes de manera ben diferent. El copilot, Sergi Giral, creu que mentre després es compensi fent esport, s'ha de fer normalitat absoluta.
Passar les festes en família, el Nadal en família, amb els meus quatre fills, i res, vull dir, menjar el normal, i no tinc cap. Si ho compenses fent activitat física, això va bé, no? Si realment no fots res, només fots que menjar, no arribaràs bé. Li haig de vigilar una miqueta, però normalitat absoluta.
Per altra banda, el pilot de motos, Ivan Merichal, reconeix que no pot deixar de cuidar la seva alimentació, ja que el més petit detall pot afectar. Fins i tot explica que ha deixat el cafè, ja que la cafeïna el pot ajudar durant el rally i d'aquesta manera tindrà un efecte més potent.
Sens dubte, seguir cuidant molt l'alimentació, zero alcohol. Jo també, per exemple, estic ara en un plan de zero cafeïna perquè em farà falta el Dakar, llavors doncs, per potenciar-ne l'efecte també estic doncs, inclús deixant de prendre cafè, així que l'alimentació és molt important i no plantejo relaxar aquest aspecte durant el Nadal perquè el Dakar està aquí i s'ha d'anar amb tot.
Sergi Giral i Ivan Merichal estaran el pròxim divendres 3 de gener a Bixa per prendre sortida d'aquesta 47a edició del Dakar. Esperem que dues setmanes després, el divendres 17 de gener a Xubaità, podem veure els dos pilots sabadellencs sans i estalvis i, si pot ser, dalt del podi de les seves respectives categories.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Doncs molta sort, tant al Sergi Giral com a l'Ivan Merichal durant aquestes dues pròximes setmanes al Dakar. Els anirem seguint i veurem com van evolucionant tots aquests dies. Va, que avui acabem el programa amb waterpolo, perquè avui han començat les segones concentracions de les dues seleccions espanyoles absolutes per continuar preparant la Copa del Món, la femenina, amb les jugadores de l'Astralpool Paula Leitón i Bea Ortiz, més la sabadellenca Nona Pérez, treballa des d'avui i fins diumenge a Nàpols. En els últims dies, el combinat estatal ha estat entrenant a Tenerife i, per la seva part, la selecció masculina havia estat fent la posada a punt a Mallorca amb 6 jugadors del club i el sabadellenc Sergi Cabanes, i des d'avui els de David Martín rematen la feina al CAR de Sant Cugat, ja que mentre que les dones no disputaran aquesta Copa del Món fins d'aquí a 12 dies, els homes arrenquen el torneig el dia de Reis, aquest dilluns, a Bucarest, a Romania. Edu Lorrio, un dels convocats de l'Astralpool, afronta així la cita.
Bueno, pues con las pilas cargadas, con hambre de un nuevo ciclo, con ganas de poder disfrutar de estas nuevas normas, a ver cómo nos acoplamos. Y bueno, supongo que habrán caras nuevas, habrá algunos pequeños cambios y veremos cómo nos adaptamos.
Espanya està enquadrada en el grup A amb Hongria i França, i en aquesta fase de grups, com escoltàvem en veu de Lorrio, ja s'implementaran les noves normes del waterpolo. Tindrem temps de parlar-ne la setmana que ve. I per la seva part, la waterpolista sabadellenca Rutariño ja ha tornat a Los Angeles. Després de 3 setmanes aquí a casa, l'ex de l'Astralpool torna als Estats Units per embarcar-se en el seu últim any a la Loyola Marymount University, una temporada que hauria de marcar un abans i un després en la seva carrera esportiva. Ariño té la intenció d'aparcar el waterpolo i establir-se a la costa oest amb el també ex-waterpolista del Club Natació Sabadell, David Carrasco, amb el qual s'ha casat recentment. Bé, doncs amb aquesta entrevista que li ha fet el Pau Vitoria en els últims dies, passem revista amb ella.
Rutariño, què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies, un altre cop.
Una vegada més, fèiem la broma ara fa uns dies, quan tancàvem aquesta entrevista, que estem convertint això en un clàssic.
Sí.
De Nadal, que vinguis aquí. De fet, quan soni aquesta entrevista, ja estaràs a Los Angeles, a punt per tornar, no?
Sí, ja torno demà, porto uns 25 dies, 26 dies, i que de fet ha sigut un dels cops que crec que he estat més dies per Nadal, perquè torno cap allà i ara ja comencem la temporada i he de començar a entrenar. El divendres, aquest divendres començo a entrenar allà i a tope.
Per tant, bé, suposo que moltes emocions, no? Aquests dies amb tota la família, amb tots els amics aquí i havent de tornar cap allà, no?
Sí, bueno, jo soc molt familiar i tornar a casa sempre és un plaer, però també tinc ganes d'anar cap allà, és el meu últim any, suposo que ja ara en parlarem, però no he guanyat cap any encara, per tant, hi ha moltes ganes també de marxar cap allà i començar a entrenar, a veure l'equip, que és molt guai, és una segona família i sí.
Mira, tenia apuntat per aquí. Senior year, com se sol dir en anglès i als Estats Units. Mm-hmm. L'any de senior, de l'últim any d'universitat.
Sí.
Quan et diuen això, què?
És molt fort. M'ha passat el temps volant. Semblava ahir quan encara... Ja no ni que vaig marxar, sinó quan estava pensant en marxar als Estats Units i encara no era tan... No tan... no vull dir famós, però tan... Bueno, no es portava tant, jo crec. Mm-hmm. I sí, molt, molt fort que ja estigui acabant. De fet, aquest és el meu 5è any, amb la universitat, però és el meu 4è any allà, diguéssim, i és molt fort. No, és que a vegades m'ho paro a pensar i dic, què vol dir que ja he acabat? No.
I la sensació és aquella de... He d'intentar aprofitar cada minut, cada segon d'aquests últims mesos que et queden allà, o què?
Sí, a vegades em trobo com... Bueno, sempre ens queixem i nedem i no sé què, i si hi ha un dia que és com, bueno, i em queixo i després penso, dic, no hi ha temps per queixar-se, perquè això ja s'acaba, i quan s'acabi pensaré, jolín, per què no vaig aprofitar una mica més el temps i no vull quedar-me amb aquesta sensació. Llavors estic molt, no vull dir modo zen, però més fent treball personal de, bueno, tot passa per algú, tranquil·la, i a disfrutar-ho al màxim.
La pregunta del milió aquella de, i després què? Te l'has començat a fer ja o què?
Sí, bueno, estava bastant decidit amb... Bueno, no sé si ho saps, però m'he casat.
Sí, vale. Sí. Mira, ho explicarem amb un ex-waterpolista de l'Astralpool Natació Sabadell, com és el David Carrasco, que fa uns anys també que està també a la Loyola Marymount University, que a més diria que ja és entrenador...
Sí, li han donat... Bueno, per aquí va la cosa, li han donat primer entrenador, superorgullosa i molt feliç per ell, i això, bueno, li han fet un contracte de 3 anyets, o sigui que de moment fa pinta que quan jo acabi el maig, waterpolo sí que jo crec que...
El deixaràs aparcat?
Sí, una mica, i quedar-nos allà durant un temps segur que és el pla fins a dia d'avui.
Doncs sí, és una bona aventura, una bona experiència, a veure com va. Dit això, Ruth, l'últim any, deies, tinc ganes de guanyar. Se us va escapar el títol de la conferència a la pròrroga.
I tant.
No sé si encara amb aquella espineta clavada després de molts mesos o què.
Sí, jo no ho he superat, crec. Cada cop que penso en el tema o parlo del tema, és bastant dur recordar-ho perquè va ser un any... però de 10, o sigui, increïble. Venia de 2 anys que, bueno, el tema de waterpolo una mica dur, per tema pues, d'equip, de gestió, òbviament no ho estan fent bé, llavors, bueno, jo sóc guanyadora nata i, òbviament, vinc del Sabadell, vinc de Sant Andreu, o sigui, d'equips guanyadors, i se'm va fer una mica costa arriba, que se dice, però l'any passat va ser increïble, ho vam fer molt i molt bé, vam competir amb equips top, i vam estar a l'alçada, i sí, bueno, com veus, vam jugar a la final contra un equip que havíem guanyat 2 cops ja durant la temporada, i sí, se'ns va escapar a la segona pròrroga, i bueno, molt dur, però revanxa a saco.
La plantilla d'aquest any l'heu millorat per això? O...
És el mateix equip, hem perdut, bueno, se'ns van graduar 2 mm-hmm. porteres i una jugadora que juga per la banda d'U2, o sigui que està bé, perquè no hem hagut de començar de zero, saps què et vull dir? I totes ens coneixem, sabem els nostres límits, els nostres costums, com ens agraden les coses, dins de l'aigua, fora l'aigua, i és un equip molt, molt maco, és un grup de noies molt maco. Els entrenadors, l'entrenador i l'entrenadora també acompanyen molt, així que pinta bé.
A més, deies... vaig tornar a gaudir l'any passat, fins al punt que et van escollir com a jugadora de l'any, a la Golden Coast Conference, la conferència on juga la vostra universitat, i fins i tot des d'aquí ens deien, compte que la Ruth, ara en parlarem també, d'aquella mini-etapa que vas viure al maig a Sabadell, però quan vas venir aquí deien, compte que ve de fer un molt bon any a la universitat. Suposo que també és satisfeta, no?, amb aquest rendiment individual.
Sí, sí, tant. Bueno, sempre ens agrada, no?, que ens reconeguin personalment, però jo sempre dic que no ho podria haver aconseguit sense tot l'equip que tenia darrere i els entrenadors i l'entrenadora. Però sí, es nota molt, no?, quan estàs... No només estava anant bé el waterpolo, tot el que més acompanyava, i es nota molt quan et va bé la vida personal i altres factors que influeixen en què llavors quan arribes a l'aigua et vingui de gust estar allà. I com he dit, els primers 2 anys pues, va ser una mica difícil, i a mi també se'm notava l'aigua que... Pues que no estava còmoda del tot, no acabava de gaudir. Llavors això pues, era com un límit que jo crec que inconscientment, no?, tenia de pues, no puc anar més enllà.
Després d'aquest any de l'any passat, bé, de l'any passat, de fa uns mesos, als Estats Units, a l'NCAA, vens aquí a Sabadell per reforçar l'equip al play-off. Realment va ser una època un pèl estranya, no? Perquè l'equip venia de guanyar la Champions, una final de la Copa de la Reina, anem a dir-ho així, polèmica contra el Sant Andreu, i un play-off davant el Mataró, unes semifinals que van... per sorpresa de tot, segurament es van resoldre per la via ràpida, però en contra del Sabadell. Com vas viure aquelles setmanes?
Bueno, a mi, jo sempre ho dic, tornar al Sabadell és tornar a casa. Em coneixen totes des de que tinc com 12 anys o així, no totes, però ja m'entens, quasi gairebé totes elles. Tinc una de les meves millors amigues a l'equip, que és la Irene, o sigui, és com no passa el temps, saps què et vull dir? Sempre que torno és com... Bueno, pues una més. I sí, va ser una llàstima perquè teníem un molt, molt, molt bon equip i, bueno, jo m'ho vaig prendre com a portar el màxim que pogués. Sabia que podia fer-ho molt bé perquè, com has dit tu, venia d'un molt bon any i estava una mica encara en pujada. Només feia una setmaneta i mitja que havia acabat. I sí, m'ho vaig prendre així, a disfrutar. Inclús no va sortir a favor, diguéssim, però m'ho vaig passar molt bé. El waterpolo d'aquí és increïble i poder jugar amb, bueno, campiones olímpiques avui en dia va ser increïble.
Va ser un punt estrany, no?, també, el que dèiem, no?, que un equip que venia de guanyar la Champions amb moltíssima autoritat i de cop se li va fer coll amunt aquest final de temporada, contrastant una mica amb el que deies tu. Deies, jo venia en pujada, venia en bona forma. L'equip semblava que anava una mica de baixada ja en aquell moment, no?
Sí, bueno, sempre és difícil, no?, mantenir-te tota una temporada a dalt, i elles porten molts i molts i molts i molts anys i se'ls va escapar. Jo vaig intentar fer tot el possible. Jo crec que elles també, ja les coneixem, i doncs no havia de ser. I si no havia de ser, doncs és, no sé, és que...
Ja arribaran els títols. Sí, el 2025 sí, arribaran els títols.
Correcte.
No, no et preocupis. Dit això, clar, tot això les continues seguint, com sempre, des de la distància.
I tant.
Aquest any aquí parlo, eh?
I tant, no, vamos, he estat... Bueno, ara que vaig venir a principis de desembre, encara els hi faltava una setmaneta d'entrenaments, uh-huh. i vaig estar entrenant amb elles per les tardes i, bueno, és un festival. Ja amb el que tenien i el que s'ha sumat és increïble. I crec que s'ha com... Les veig amb moltes ganes de tornar a fer-ho, tot el que ja han fet en el seu moment, tornar-ho a fer i més de la Champions, que no sigui només la Champions, les veig amb moltes ganes. I les incorporacions d'aquest any, encara que pues, hi ha un parell que ja són grans o el que vulguis, però venen amb moltes, moltes ganes i amb molta gana, perquè al final estan a Sabadell i aquí només hi ha jugadores amb gana.
Ho hem vist en els primers mesos de competició. Fica. L'última, Ruth, molt típica d'aquestes dates. Amb tot el que hem anat repassant durant aquesta entrevista, la carta als Reis de la Ruth Ariño de cara al 2025.
Ai, que difícil. bueno, jo crec que, òbviament, salut per tothom, per la meva família, que tot segueixi anant molt bé. Si penso una mica més personal, òbviament em faria moltíssima il·lusió guanyar el campionat, perquè porto 4 anys i no l'he guanyat encara. A nivell una miqueta més personal, jo faré el que sigui possible perquè em tornin a donar millor jugadora, perquè crec que ho segueixo sent. I bueno, pues, no sé, seguir amb la meva parella, que tot flueixi, està anant molt bé, només estem atraient coses positives i que segueixi així, la veritat.
Doncs tant de bo que vagi molt bé aquesta etapa a Los Angeles, a la Loyola Marymount University, a LMU, i com dèiem, en aquest senior year, en l'últim any d'universitat, tant de bo, des d'aquí també ho celebrarem si guanyeu aquest títol.
Ja en tornarem a parlar.
Correcte. Home, si guanyeu tant si guanyeu com si no, però ja parlarem de fer una mica de balanç de com ha anat aquesta experiència. Ruth, gràcies com sempre per haver passat per aquí per Ràdio Sabadell i la millor de les sorts en aquesta aventura.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Doncs amb aquesta entrevista que ens ha deixat el Pau Ituri amb la Ruth Ariño, és el moment de deixar-ho aquí, menys d'un minut per les dues. Abraçada de la Rocío García, que ha estat avui a les vies de so, ja sabeu que d'aquí a pocs minutets podeu recuperar el programa. Demà, a partir de la 1, més Hotel Suís, l'últim de la setmana. Ara el que toca, i ja entra aquí a l'estudi, és el Notícies Migdia amb la Núria García. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.